Avui a la linterna COPE Catalunya i Andorra us volem parlar del projecte Destinació Barcelona Zero Emissions, que proposa canviar avions per trens per tal de reduir un 20% les emissions que el turisme europeu deixa, per exemple, a la ciutat de Barcelona, que són uns 9,1 milions de tones de carboni l'any 2019. Segons aquest estudi, elaborat per tres entitats a favor de la mobilitat sostenible amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, el 97% d'aquestes emissions les originen els vols. En parlem amb la portaveu, amb un dels portaveus d'aquestes entitats, i en aquest cas és per la promoció, l'Associació per la Promoció del Transport Públic, amb el portaveu Daniel Pi. Daniel, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
D'un-hi-do les dades que s'extreuen d'aquest estudi, eh?
Sí, fem dues coses. En primer lloc, mirem quin és el nombre de turistes que hi ha, això a base ja de dades que ja existien. Mirem quin és el seu origen i mirem també de quina manera venen. I a partir d'aquí calculem quina és la petjada d'emissions que fa a cadascun de, o sigui, que fa a cadascun dels modes. I bé, tenim sorpreses. Ens en donem compte, evidentment, que el tren encara és molt minoritari quan es tracta de viatges d'Europa. Hi ha 9 viatges dins d'Espanya.
Sí.
Però a partir d'aquí tenim sorpreses, com per exemple que hi ha turistes americans que arriben en tren. I un diu, ostres, això no pot ser. Sí que pot ser perquè hi ha gent que aterrissa en altres llocs i visita París, i de París, per exemple, doncs ve cap aquí. Bé, en tot cas, a partir d'aquí veiem que de les emissions de carboni que genera el turisme a la ciutat de Barcelona, la part més important, com heu dit, el 97%, són l'anar i el venir, el viatge de venir i el viatge de tornar. I això és perquè majoritàriament es fa amb avió. Si ho canviem, farem un gran estalvi.
Una de les solucions seria, per exemple, recuperar trens nocturns i reduir el temps de desplaçaments?
Està claríssim. És a dir, nosaltres a vegades fent allò una mica de broma, diem que un viatge amb un tren de nit dura una hora. Mitja hora per adormir-se i mitja hora per despertar-se. Estem parlant de trens nocturns, que avui en dia no són aquells que hi havia fa 40 anys. Els trens nocturns europeus d'avui en dia són còmodes, són silenciosos, tens privacitat, són nets. Per tant, estem dient d'una manera de viatjar que et permet adormir-te a la ciutat i despertar-te al centre de la ciutat de destí el dia següent, el qual és evident que és un avantatge i a sobre t'estalvies una nit d'hotel. I, de fet, a tota Europa s'estan recuperant els trens nocturns. Aquí la raresa som a Espanya, que els hem anat reduint, i al final, a més, amb la pandèmia, hem eliminat els últims que quedaven, el Barcelona-Galícia i el Lisboa-Madrid.
I per què, s'han reduït o s'han eliminat? I la pregunta és, estem preparats infraestructura? La infraestructura està preparada per poder tenir tants trens a les vies?
A la primera pregunta, per què s'han reduït? Mira, si nosaltres mirem els desplaçaments dins de la península amb ulls d'algú que està en el centre de la ciutat, és veritat que l'alta velocitat ja no es necessita, que amb l'alta velocitat ja no es necessiten els trens nocturns, perquè ho tens tot, si no a 3 hores, a molt poc més. Però clar, no tothom viu al centre de la península, n'hi ha alguns que vivim a la perifèria. Llavors, quan estem parlant d'un desplaçament Barcelona-Galícia, o d'un Barcelona-Lisboa, o d'aquest tipus de viatges, és quan es justifiquen. Però potser els operadors, l'operador principal, Renfe, no posa massa atenció amb aquestes necessitats més perifèriques. I sobre el que em deies del tema de la infraestructura, no, és que és al revés. Mira, ens hem gastat més de 1.000 milions d'euros en fer un túnel en el Pertús per tal de poder connectar directament Espanya i França en via d'ample europeu, d'ample estàndard. I passen 2 trens al dia per sentit.
És veritat.
De Barcelona fins a Figueres hi han 17. De Perpinyà cap amunt en surten 26 cada dia. Però en aquests 30 quilòmetres només tenim 2 serveis diaris, perquè l'operador SNCF no s'entén amb la Renfe, perquè pensen molt en el mercat nacional i no s'han plantejat l'internacional, pel que sigui. Per tant, no és que tinguem infraestructura, i tant que la tenim. El que ens fa falta són trens que la facin servir.
Efectivament. Què en pensen els europeus? Crec que un 37% estarien disposats a fer trajectes de més de 5 hores en ferrocarril, no?, per evitar aquestes emissions.
Sí. Aquesta és una altra de les coses que hem anat recopilant en el nostre treball, és que hem vist totes aquelles dades que existien, evidentment ens referim a estudis realitzats amb metodologia científica, a la qual es pregunta a la població, escolti, vostè estaria interessat en viatjar amb tren en comptes d'amb avió, suposant que es donessin les condicions? Les condicions quines són? Les condicions és que hi hagin serveis suficients, que el preu sigui competitiu.
Val?
I deien, sí. I quantes hores estaries disposat a destinar? I llavors aquí tenim la sorpresa de que, evidentment, en viatges curts tothom hi està d'acord, però hi ha un percentatge molt elevat que ens diu no, no, és que jo estic disposat, si el viatge és de 5 hores també estic disposat, perquè al final, entre que surto de casa, vaig a l'aeroport, faig la cua, m'embarco, faig el viatge amb avió i faig el mateix viatge entre l'aeroport i la ciutat de destí, passen aquestes 5 hores també. Per tant, hi ha un percentatge alt de gent que ens diu que està interessada en això. Primer hi ha la gent que sempre ha tingut por a volar, però més enllà de la por a volar, ara ha aparegut el fenomen de la vergonya de volar. En aquells països que tenen una consciència ambiental alta, doncs la gent sap que l'avió és el més contaminant, el que fa majors emissions per quilòmetre recorregut i passatger, i per tant diu, ostres, això jo no ho vull, jo vull anar d'una altra manera, encara que això hagi de sacrificar un parell d'hores del meu temps.
Daniel, si et dic bitllet únic, què et ve al cap? Reduir, imagino, en primer lloc, la burocràcia que ajudaria a fomentar l'ús del ferrocarril.
Bitllet únic i fàcil d'aconseguir, i competitiu en el preu, a més a més. Pensa que ens trobem en situacions tan absurdes com que a vegades comprar per un mateix tren, dos bitllets nacionals és més barat que comprar un bitllet internacional. I clar, això és una cosa que la gent ho considera una presa de pèl perquè ho és, no? Per tant, de la mateixa manera que comprar un bitllet d'avió entre Barcelona i qualsevol ciutat europea, és normal i no ens crida l'atenció, hauria de funcionar exactament igual el que és buscar un bitllet per ferrocarril.
Daniela, em parlaves un moment de que destacaves que, tot i que Espanya i Catalunya tenen una molt bona xarxa de ferrocarril com a base per implementar tots aquests canvis, hi ha certs factors que encara hi juguen a la contra, no? Com ara la mala relació actual entre les operadores de tren francesa i també l'espanyola. Això ha fet que s'hagi reduït l'oferta conjunta, o també hi ha la part de que el sector de l'aviació sí que continua tenint subvencions.
Sí, és així, és així. És a dir, tenim per una banda el problema de que les companyies ferroviàries no s'entenen entre elles. Què vol dir això? Això vol dir que, per exemple, fins ara s'explotava conjuntament Renfe i SNCF una sèrie de serveis entre França i Espanya. En un moment determinat, la companyia francesa trenca la relació. Es tracta de vies que estan liberalitzades. Per tant, qualsevol companyia que compleixi els estàndards hi pot circular, però feta la llei, feta la trampa. És molt fàcil de posar unes barreres suposadament tècniques. Cal una homologació, aquesta homologació que està molt de tenir. Aquesta homologació, per exemple, els francesos la fan només per línies, cosa que vol dir que cada vegada has de canviar l'homologació, etcètera, 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 que fan que a la pràctica la liberalització aquesta que podria ser una empenta en aquests trajectes, doncs queda reduïda a pràcticament no res. I esperem que la Unió Europea faci això. I encara passen altres coses.
Sí.
Mentre que els trens paguen peatge, és a dir, paguen uns diners per utilitzar el que és les vies, que són propietat de l'ens estatal, a DIF en el cas d'Espanya, o qui sigui, en cada un dels països, l'aviació és un sector que està lliure d'impostos, el querosè no paga impostos, els bitllets, si són fora de la Unió Europea, no paguen IVA, i per tant, d'alguna forma, és un sector que, encara que és el que produeix majors emissions, té un dumping que no justifica de cap de les maneres. I nosaltres creiem que aquí la solució l'hem de buscar a escala europea, però també hem d'anar fent, anar copiant d'experiències que s'han fet en altres països. I poso de manifest, per exemple, que França ja prohibeix els vols nacionals quan hi ha alternativa ràpida en tren.
Així és. Escolta'm, ara amb aquestes dades, aquest projecte Destinació Barcelona a Zero Emissions, què fareu? Ho enviareu, no sé, si algun departament, si parlareu amb la ministra, perquè us escolti? Què se'n farà d'aquest estudi?
Per parlar amb la ministra, mal moment és avui, eh?
Avui sí, avui fatal.
Perquè avui no tenim ni ajuntaments, quasi ni ministres. Però bé, en tot cas, nosaltres no ens agrada fer estudis per guardar-los en un calaix. Per tant, ara ve tota una feina, que procurarem fer també com sabrem, d'explicar, presentar, justificar aquest estudi davant d'administracions, segur que sí, però també davant del sector turístic, perquè tot això, a més, aquesta idea de Barcelona destinació zero emissions és atractiva per un tipus de públic de turisme, que és el que ens interessa, el preocupat per qüestions, el que té nivell econòmic alt, i, a més, això també ho presentarem a lo que són entitats de la ciutadania en general, doncs veïns, sindicats, associacions interessades, gent de mobilitat, operadors. Per tant, ara s'obre un període d'un parell o tres de mesos en el qual farem un esforç molt gran per tal de que aquest estudi arribi a com més gent possible i en siguin conscients i continuar dient que aquest és un tema de canvi modal, que si no el fem és ben bé perquè no hi ha voluntat, perquè està al nostre abast, ens dona competitivitat i ens connecta com ha de ser amb Europa.
Efectivament, jo estic convençuda, Daniel, que si la gent sapigués tot això, molta gent optaria pel tren, que per cert, per una altra banda, també és molt més còmode que no pas anar a l'aeroport amb una hora i pico d'antelació, el d'això de seguretat, que si els líquids, que si el no sé què...
I no cal fer gaire propaganda, fixem-nos, de que quan Madrid i Barcelona s'han posat a una distància de 2 hores i mitja en tren, la quota modal del tren ha pujat i pràcticament ha desplaçat, ha superat, i ja pràcticament l'avió només es fa servir quan hi ha relacions de vol que has de canviar d'avió, perquè el tren s'ha menjat l'avió, que per aquestes distàncies, per aquests temps de viatge, és el mètode ideal, i amb zero emissions, perquè l'electricitat que gasta és tota d'origen renovable.
Doncs gràcies per haver fet visible aquest projecte i que la gent pensi dues vegades a l'hora d'escollir bitllet. T'agraeixo molt, Daniel Pi, portaveu d'aquesta Associació per la Promoció del Transport Públic, que és una de les parts també que han format o han fet aquest estudi juntament amb d'altres dues. Gràcies, Daniel, bona tarda.
Molt bona tarda i gràcies a vosaltres.
Bona tarda.